avui divendres a les 7 de la tarda a l'estand de la Fira de Novembre de Canal Blau FM, programa especial en motiu del 140è aniversari de l'arribada del ferrocarril a Vilanova. El llegat del ferrocarril a Vilanova. Presenta Jordi Carrillo. Intervenen Pilar García, director del Museu del Ferrocarril, Albert Tubau, historiador, i Francesca Roig, estudiosa de nissagues vilanovines. El llegat del ferrocarril a Vilanova. Programa especial en motiu del 140è aniversari de l'arribada del ferrocarril a Vilanova.
Bé, doncs, són les 7 i gairebé 2 minuts de la tarda. Els parlem des de la Fira de Novembre, des de l'estand que Canal Blau Ràdio i Canal Blau Televisió tenen a la Fira de Novembre, en aquesta Fira de Novembre que torna a tenir aquest aspecte de fira de carrer, perquè portem uns anys amb això de la pandèmia que han fet coses enllaunades, coses una mica diferents a les que estàvem acostumats, i aquest és el primer any, doncs, que la gent pot tornar a passejar pels carrers. Podem tornar a recuperar la Rambla principal on ens trobem avui. I un dels programes que hem preparat especials aquí, en aquesta emissora, és parlar d'un esdeveniment que al llarg d'aquest any estem celebrant, que és el 140è aniversari de l'arribada del primer ferrocarril a Vilanova i la Geltrú. I ho farem amb tres veus que ens acompanyaran per explicar el llegat que ens ha deixat aquest ferrocarril, el que ha estat la Vilanova abans i després d'aquest ferrocarril. I ho farem amb la Paquita Roig, estudiosa de la cultura vilanovina, jo la faig servir molt amb les nissagues vilanovines.
Sí,
quan la truco per alguna cosa
l'utilitzo moltíssim, sí.
Quan li demano el nom d'un personatge i em treu, doncs, l'origen de cada un d'ells.
I amb molt de gust col·laborar amb el que vulguis.
I l'últim que vam fer, doncs, va ser precisament per parlar de l'ànima mater de l'arribada del ferrocarril a Vilanova, a Francesc Gomà. Ens acompanya l'Anna Grande, que és la directora de Comunicació i Educació del Museu del Ferrocarril. L'hem escoltat Pilar García, però al final hem fet un change, hem fet un canvi a última hora. És una veu també molt autoritzada per parlar-nos del ferrocarril des d'un punt de vista també d'una institució que treballa diàriament en promoure els valors que ens ha deixat el ferrocarril en aquesta ciutat. Anna, gràcies per ser nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres. Em fa una mica de cosa, perquè aquestes dues persones que tenim aquí tant representatives en quant a la recerca de històrica de Vilanova, jo no sé si estaré a l'alçada, però sí us podré parlar del que...
En dubtes?
No. Segur que us podré parlar d'alguna cosa, del museu sobretot i del ferrocarril i de tot el que sé del ferrocarril actual i futur del museu i de tot el que fem allà.
I també ens acompanya l'Albert Tubau, historiador molt especialitzat també en aquell llegat industrial de la ciutat. És una de les coses que també es l'obsessionen de saber aquest passat que ens va deixar aquesta indústria, que avui gairebé està, no sé si inexistent, però estan al 10% de la productivitat de la ciutat.
Diguem que és residual. Residualitat. No? Sí, a veure, a mi m'ha interessat la història industrial, la història econòmica i tot el que l'envolta. Què passa? Que ja sabem que de vegades, doncs, en un poble, perquè Vilanova no deixa de ser un poble, quan et pengen l'etiqueta d'historiador arriba un moment que ja vals per tot i t'encomanen el que faci falta. Però bueno, jo sóc que intento ser fidel als orígens i dedicar-me a allò que realment m'interessa i em motiva, que és la part econòmica.
Molt bé. Per posar una mica en context als oients que ens estiguin escoltant des de la ràdio en aquests moments, 29 de desembre de 1881, arriba a Vilanova i la Geltrú el primer tren de la història. S'aconseguia aquesta fita després de l'empeny d'un grup de vilanovins que es van posar entre sella i sella aquest objectiu. Posem en context aquesta història. Les comunicacions terrestres abans del 1881 són precàries. Les persones i les mercaderies es mouen en carruatges i, en el cas del Garraf, la mobilitat encara és molt més complicada perquè el massís del Garraf és difícil de travessar. Difícil de travessar en aquells moments a cavall. El mateix passa per anar fins a Vilafranca del Penedès. Avui algú que ens estigui escoltant diu, doncs, per la C15 triguem 10-15 minuts en arribar. Doncs que no s'ho pensin. Abans del 1881 es trigaven hores per poder fer aquest trajecte, perquè la pujada fins a Canyelles, encara que en cotxe no es noti, era molt difícil, el camí no estava en condicions i per tant era una mala comunicació. En aquest panorama enllaçar Vilanova amb ferrocarril, enllaçar Barcelona, Vilanova amb ferrocarril era un objectiu. On estava la dificultat? Doncs que Barcelona i Tarragona ja estaven enllaçades des d'uns 20 anys anteriorment per una via que passava per Vilafranca del Penedès. Ja sabem que aquestes coses que passen a Vilafranca també tenen molta repercussió a Vilanova. I per tant l'Estat en aquell moment ja no volia fer cap més inversió perquè deien que la línia ja estava construïda. Per tant, si s'havia de portar mercaderies entre el port de Barcelona i el port de Tarragona i si s'havien d'abonar persones, ja tenien aquesta possibilitat i per tant deien que no hi posarien una pesseta en aquest projecte. I aquí entren en joc doncs, aquells vilanovins que encapçalats per Francesc Gomà i Ferran enceten un projecte per finançar amb capital vilanoví. Algú em deia que això era com un Verkami, és a dir, aquesta societat amb 500, sí, amb unes participacions de 500 pessetes.
Sí, participacions que va col·laborar gent de Vilanova, gent de Barcelona i també molta gent d'ultramar, molta gent de Cuba.
Sí, sí. A més és que una cosa que no has dit és que s'havia de presentar un projecte solvent, perquè no oblidem que ja havien presentat 12 abans i potser no hi havia aquesta solvència que el senyor Gomà presentava en el seu, perquè s'havia de foradar tot el massís del Garraf i això no era fàcil. I ell, amb un enginyer, que en aquell moment no es feia servir tant als arquitectes, ell presenta un projecte potser també més solvent en aquests termes i això igual...
Tot i això li costa guanyar.
Sí, sí, no va ser fàcil.
20 milions de pessetes d'aquella època, algú ha calculat que això serien uns 80 milions d'euros avui en dia, i aconsegueix 10 dels 20 milions amb aquestes subscripcions. Després té una mica de sort amb la borsa que al final li acaba jugant a favor. Per tant, va ser un repte difícil en aquell moment,
Bé, en aquell moment, evidentment, és un repte molt difícil. Un repte molt difícil, com diu l'Anna, hi havia hagut molts projectes previs que no havien arribat enlloc i, a més, jugaven amb dues pressions. Una, que Vilanova s'estava desenvolupant, era una ciutat que dintre del panorama, diguem-ne, de les ciutats mitjanes de Catalunya estava agafant molta força gràcies a la indústria, gràcies a tota una sèrie d'activitats. I després hi havia la pressió també de que des del 1848 s'estaven muntant línies de ferrocarril que estaven vertebrant el país. I d'alguna manera hi havia aquella sensació de que ens estàvem quedant enrere quan els altres doncs, ja hi havia molts quilòmetres de ferrocarril fet. Ja no només el de Vilafranca el 1865, sinó molts altres, no? Llavors aquesta sensació de dir ens estem quedant endarrerits, doncs això genera molta pressió també en aquell moment. Després ja discutirem si no s'hagués fet en aquell moment, si s'hagués pogut fer en un futur, no? Però això forma part d'una altra història.